diràs, amb Aleix Pariser.
Què passa si una Maxus cau d'un avió des d'11.000 peus d'altura? Doncs no ho sabem. El que sí sabem és que si tens una furgoneta Maxus elèctrica, els problemes te'ls has d'inventar. Perquè amb fins a 370 km d'autonomia urbana, 80% de recàrrega en 45 minuts i 5 anys de garantia, 8 per les bateries, els problemes no existeixen. Maxus, líder en furgonetes elèctriques.
Aconsegueix fins a 8 cèntims per litre d'estalvi és per repostar a BP. Només has de...
Però què passa que està aquest anunci per tot arreu?
Home, és que estalviar-te fins a 8 cèntims per litre només per repostar a BP és per escoltar-ho a totes hores.
Fins a 8 cèntims per litre només per repostar a BP. Consulta condicions a mipp.es.
Vols estrenar cotxe aquestes vacances? Nissan t'ho posa fàcil. Descobreix la nostra nova gamma crossover amb tecnologia híbrida, tecnologia e-power i 100% elèctrica i beneficia't de les millors condicions en unitats amb entrega immediata. Només fins al 30 de juny. No deixis passar aquesta oportunitat. Apropa't al teu concessionari Nissan i gaudeix del teu nou Nissan aquestes vacances. Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
RAC+1 Podcast.
RAC+1 i Montse Interiors presenten Cases amb Ànima, el podcast que parla de la teva llar amb Noemí Polls i Marga Ortuño. Un espai per aquells que volen convertir casa seva en un lloc acollidor, harmoniós i amb caràcter propi.
Descobrirem els secrets dels especialistes, interioristes, artesans i dissenyadors.
Us donarem idees per inspirar-vos, tenir cura de la llar i fer-ne el vostre refugi.
El dilluns, cada 15 dies, Cases amb Ànima. Un podcast de RAC+1 amb Noemí Polls i Marga Ortuño.
Escolta'ls a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC+1.
Tots som...
Més...
1.
Bona nit. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora ha estat...
9, 18, 30, 34 i 48. I els sols, l'1 i el 7.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres, hi ha pots milionaris. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A Vender Mi Cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? No tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, venda el cotxe a Vender Mi Cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
A Obramat tenim 20.000 maneres d'ajudar-te en els teus projectes amb estoc sempre disponible. Des de les 7 del matí al nou Obramat Sabadell. Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
Aquest Sant Joan serà la treca. Descobreix els nostres famosos lots amb coets, fons, bombetes, bengales i molt més productes a un preu increïble. També tenim productes de baixa sonoritat perquè tota la família gaudeixi d'una revetlla plena d'alegria i color. La Traca té moltíssimes casetes arreu de Catalunya. Troba la teva més propera a latraca.cat.
Atenció! Ocasión Plus obre nova tenda Manresa. Ja som més de 65 centres a nivell nacional. I ho celebrem amb la baixada de preus més gran de la història. 8.000 cotxes amb descomptes de fins al 30% fins a fi de mes. Ocasión Plus, nova tenda Manresa al carrer Sant Cristòfol 11 i a ocasionplus.com. Obert dissabtes matí i tarda.
Ho diràs amb Aleix Pariser.
Dos quarts i quatre minuts de 12 de la nit. Recordeu que entitats i clubs de Catalunya que estigueu pensant en fer participacions de Nadal, tenim una bona notícia aquest any, i és que les participacions catalanes de Nadal es fan amb la grossa i amb la doble. És a dir, amb una sola participació participen en dos sortejos. Amb la grossa de cap d'any podeu guanyar fins a 40.000 euros per cada 2 euros jugats i amb la doble fins a 1 milió d'euros a repartir entre totes les participacions de l'entitat que tinguin el número guanyador. Trobareu tota la informació a loteriasacatalunya.cat.
Maxus, furgonetes elèctriques amb fins a 11 metres cúbics de capacitat, t'està oferint la tertúlia del Tu diràs.
Amb Lluís Carrasco, Fernando Polo i Paco Cabezas, i ara explicarem aquesta intrahistòria de l'arribada de Gundogan al Barça. Arriba ara el 2023, però és que el Barça el va poder fitxar l'estiu del 2015, sape?
Sí, després de la Champions de Berlín, el Barça tenia molt encaminat el seu fitxatge quan encara era jugador del Borussia Dortmund. El club havia mantingut contactes amb la seva família, tenia pactades les condicions amb el jugador, i amb el City tot estava acordat per un traspàs que havia de rondar aproximadament els 16-18 milions d'euros. Era una aposta del Barça perquè aquella temporada s'havia perdut alguns partits per lesió de l'esquena, és a dir, l'inici de la 14-15, però es va perdre pràcticament tota la 13-14. En total va estar 428 dies de baixa per una lesió a l'esquena, una compressió espinal que havia generat dubtes sobre el seu rendiment i havia fet que molts equips doncs, no estiguessin interessats en Gundogan precisament per aquests dubtes al voltant de la lesió a l'esquena.
Per tant, 2023 té 33 anys. És a dir, que en tenia 25.
No, encara, 32, els fa l'octubre. A l'octubre fa els 33.
Sí, però tenia 25 anys en aquella època. Sí, 24, 25.
Fa 8 anys.
Val.
Venia de perdre's a 13-14, pràcticament tota, i l'inici de la 14-15, i aquell estiu el Barça s'hi interessa. Gundogan va arribar a passar també la revisió mèdica. Els resultats van ser satisfactoris, tot i aquesta lesió que arrossegava, i tot estava pendent de tancar-ho definitivament amb el City i amb el jugador. Aquesta era la intenció del club, però van arribar les eleccions a l'estiu. La Junta al complet, evidentment, va dimitir i Ramon Adell, president de la Comissió Gestora, es va convertir en el màxim responsable del club durant el procés electoral. A tot això, Luis Enrique tenia altres prioritats i va apretar per tancar un altre migcampista per davant de Gundogan. Ho estàveu comentant. El tècnic asturià volia Arda Turán, el llavors migcampista de l'Atlético de Madrid. Adell va cedir aquestes pressions i va tancar el fitxatge del migcampista turc de l'Atlético per 34 milions d'euros més 7 en variables. Va dir que ara ens sembla un disbarat. En aquell moment podem discutir el preu, però Arda era un jugador...
Estava jugant bé a l'Atlético.
Pel que ens diuen, Gundogan no es va prendre malament aquell no final del Barça i a dia d'avui ens consta que encara manté una excel·lent relació amb els dirigents blaugranes d'aquella època, com també comentava ahir el Toni Padilla.
Que els explica Bon Nadal,
sí,
els envia missatges.
Amb dirigents d'aquella època, del 2015, els envia cada Nadal un missatge de Bon Nadal de part de la...
Happy Christmas.
De part de la família...
Bé, sí, parla bé d'ell com a persona.
I més tenint en compte com va acabar tot, que ho tenies... Sí, ho tenies tot tancat i finalment no va acabar fitxant. A més, també parlen meravelles de la personalitat i del caràcter i de com és Ilkay Gundogan, que aquell 2015 va poder ser jugador del Barça. Finalment ho serà el 2023, 8 anys després.
Estava al Dortmund, havia d'anar al Barça i al final va acabar al City i ara sí que acabarà el Barça 8 anys després. És fer futbol ficció i és ser molt avantatgista, perquè hem vist la trajectòria d'Arda Turán al Barça i hem vist la trajectòria de Gundogan al City. Clar, penses, hòsties, com es van equivocar tant? Però és cert que en aquella època, no? Arda Turán ens va semblar una bona incorporació pel rendiment que estava tenint i Gundogan era un meló per obrir en aquella
època. Tot va ser estrany, eh? És a dir, va forçar Luis Enrique per portar Arda Turán, per portar també Aleix Vidal aquell estiu, dos jugadors que van haver d'estar i van venir al Barça sabent que estarien 6 mesos...
Ah, l'ascensió FIFA.
I que no van poder debutar fins al mes de gener en un partit a Cornellà contra l'Espanyol.
Es podia fitxar, però no
inscri...
Exacte.
Estem una mica similar ara mateix.
Sí,
eh?
Ara no hi ha una sanció FIFA, hi ha problemes amb la normativa econòmica de la Lliga i un aval per pagar, però cap problema.
I van dir, què prefereixes? Saber que no jugaràs 6 mesos...
Són minúcies, petites engrunes.
Era 2015, saber que no jugaràs 6 mesos, o 2023, no saber si cobraràs. Què prefereixes? Per on... Va dir, no, potser la part 2023.
Però sí, és cierto que jo recuerdo mucho aquella època que lo firmara la gestora fue un escándalo. La gestora no está para eso. Está, bueno, para llevar el día a día del club y que no se hunda, para pagar las facturas.
Recordo, Paco, però...
No, para pagar las facturas.
Era reversible. Tenia un punt de reversible que el Barça perdia una quantitat.
El Ramon Adell el que va fer va ser, per no fitxar-lo, diguem, amb totes les de la llei, va fer com una mena de... com una mena de garantia que feia que al final, doncs, si la Junta que guanyava les eleccions no el volia... podia desfer-se'n.
Recuerdas, Marta, que
el Barça
incluso amenazó
perdia,
con...
Sí, el Barça perdia una quantitat.
Recuerdas, Marta, que amenazó incluso con dimitir a Dey?
Sí, ho recordo, sabe. Perquè a més
fue un escándalo.
Va haver-hi moltes pressions i a més Ramon Adell se sentia entre l'espasa i la paret, no? Perquè Luis Enrique estava pressionant molt, Bartomeu també estava pressionant molt... I ell al final tenia el marge de maniobra que tenia i era o dimiteixo o busco la manera de no infligir l'esperit del que és el president d'una gestora i alhora no perdre un interès esportiu que m'estan aquí posant sobre la taula.
Era l'entrenador
del triplet,
aquesta
eh? Aquesta fórmula.
Era sí, l'entrenador del triplet.
És que a més això, com li dius a l'entrenador del triplet que no, no?
I diria fins i tot que no recordo quan va ser la data de les eleccions, però que fins i tot va haver alguna declaració de Luis Enrique com dient que, home, que estaria bé que se li fessin cas en les seves sí, peticions, sí. Perquè, si no,
que a més,
es podia escapar.
Suma-li, Fernando, a la situació d'interinitat de Ramon Adella amb unes eleccions, suma-li a que Luis Enrique venia de guanyar el triplet. És a dir, que tens un entrenador que se sent reforçat per poder demanar els fitxatges que necessiten.
És que, de fet, si
Màxima
si no, rebobinem...
situació de poder de Luis Enrique contra màxima debilitat en aquell moment, en aquella situació, aquell context institucional.
Sí, sí. Si rebobinem en aquell moment, en aquell context, al final la junta directiva de Bartomeu, també triomfant amb el triplet acabat de sortir del forn, actuava com si fos una junta que ja tenia fet tornar a guanyar les eleccions i que allò era un procés gairebé un tràmit. No? Era un tràmit i que passi ràpid i ells actuaven com si en cap moment haguessin sortit de les oficines del club a la pràctica. Sí. I això és evident que era molt criticable en aquell moment, però ells van actuar així i en tot moment van pensar que tenien la legitimitat per pressionar el president de la gestora per fer un fitxatge d'aquestes característiques.
Que al final va acabar sortint ruïnós, Arda Turan. Encara li recordo aquella falta al clàssic que va,
contra el Madrid,
al Camp Nou, que dius, no li facis
aquella falta lateral que no s'ha de fer...
Jo el que no sé és...
Tirant botes, quan era de l'Atlético, no? L'Atlético, tirant una bota a un assistent.
I una portada de Mundo Deportivo.
Sí, Arda Letal.
Després d'una memòria fotogràfica tens, després d'un partit de Champions contra el Borussia Mönchengladbach, va ser...
L'única cosa bona que va fer.
Però jo el meu dubte d'aquest jugador és si no hagués estat aquella prohibició per poder inscriure, que el va deixar ell i Aleix Vidal, perquè també va ser un altre que vam fitxar, Aleix Vidal... que tampoc va tenir un gran recorregut al Barça, després va parar allà en Luis Enrique...
Es podria fer una enquesta demanant qui va sortir pitjor dels dos, no?
Sí, sí, però no, el meu dubte és si aquest jugador, sense aquella aturada forçosa perquè no podia jugar, si hagués quedat malbaratat o si hagués començat amb la dinàmica normal de l'equip...
No, hagués agafat... No, porque una de las razones...
Igual ya venía como una llimona absolutamente exprimida por Simeone.
Una de las razones por las que Arda fichó por el Barça, y lo decía él mismo, era porque por fin iba a dejar de correr. O sea, lo decía así, claro. O sea, llevaba muchos años con Simeone corriendo y que por fin iba a poder jugar andando. Bueno.
Avancem. Això era el passat. Anem al futur. Íñigo Martínez està fet, tot i que no estigui anunciat oficialment. Gundogan està fet, tot i que no estigui anunciat oficialment. I ara què, Roger Saperes, què podem explicar avui a RAC1?
Doncs que després del fitxatge... Perdó, ja em costarà...
Són els aires, estem tots iguals. Estem tots iguals amb els aires.
Després del fitxatge de Gundogan, el Barça encara té deures per fer, confia en fer més incorporacions. Quines poden ser les següents operacions? La que està més propera per tancar-se, ho vam explicar l'altre dia també, és la de Vitor Roque, és a dir, un davanter, un jugador de referència al davant. Recordem, negociacions avançades pel brasiler. Explicàvem que les xifres poden rondar els 35 milions de fix més 10 en variables. I a partir d'aquí, l'altre jugador per qui encara s'ha de negociar, i hem de veure qui és aquesta figura, però que també vol incorporar el Barça, és un pivot per substituir a Busquets. A partir d'aquí caldrà veure quin és el nivell d'aquest pivot, si top com demana Xavi o dintre d'un altre marge de possibilitats que estigui remenant al club perquè no pot accedir a aquest nivell de jugador, com era, per exemple, Kimmich, que era una de les peticions de Xavi. Tot això... molt pendent i en funció també de les sortides que hi hagi al club, que s'han de començar a produir també per anar fent aquest espai salarial. Si n'hi ha i d'importants, el Barça encara voldria fer més operacions i els següents de la llista, les següents posicions a reforçar, serien, si pogués ser, en aquesta carta als Reis, un lateral dret i un altre jugador en fase ofensiva. Veurem si un migcampista ofensiu o també un altre jugador al davant, en funció també, com et dic, de quines peces puguin sortir i de la importància d'aquestes peces. Per tant,
un mitja punta.
Sí, per això et dic, un jugador en fase ofensiva. Per tant, Vitor Roque, que és el davanter, després el pivot, a veure quin és el nivell d'aquest pivot, i a partir d'aquí, en funció de la sortida, si pot ser lateral dret i també un jugador en fase ofensiva.
Si es fa només Vitor Roque, que veurem si arriba ara, arriba al gener, veurem, perquè és un maló per obrir, això sí que és un maló per obrir, i es fa un pivot de garanties, la plantilla queda bé? Us agrada?
Jo crec que sí. Jo crec que no està en un mitja punta el canista del Barça, sinó en un extrem esquerre. A la dreta hi ha baralles per ocupar la banda dreta, Rafinha, Dembélé... La veritat és que tots rendeixen diferencialment millor per la dreta que per l'esquerra. A l'esquerra, Ansu Fati, recordem ara Ansu Fati abans de la lesió, que era un punyal per aquella esquerra. Ja veurem què passa al final amb el jugador del planter, i en tot cas jo crec que la posició on quedaria una miqueta descoberta seria a davant, però per l'esquerra, més que un mitja punta, que crec que és un paper que pot fer perfectament Gundogan.
Però l'Ansu, no sé com evolucionarà, però ara mateix no vol moure's.
No, és que no vol.
Ara mateix.
No vol moure's. Ho va dir molt clar l'altre dia després de guanyar la Nations, a la televisió espanyola.
Sí, ho diu, i on the record, of the record.
I també és veritat que està donant mostres de brots verds, que és possible que estigui un pas endavant, que l'hagi donat. Al final,
sembla
que el tema de la confiança va una miqueta per aquí. Jo el vaig veure físicament fort, més fort que al final de la Lliga. Crec que el descans post-Lliga i pre fase final d'aquesta Nations League crec que li ha anat molt bé, i la veritat és que, ostres, ha arribat certament renovat. Els minuts, que van ser minuts de qualitat, els que va jugar, no van ser molts, però van ser de molta qualitat, perquè realment passaven coses a la selecció quan hi estaven al camp, cosa que no va succeir a la segona volta amb el Barça.
Yo creo que el nivel lo va a determinar mucho el mediocentro que llegue. Y es que no hay más que escuchar a Xavi en los últimos dos meses la importancia que le da al tema del pivote. Si llega un buen pivote, yo creo que el Barça sí que tiene una plantilla de muy alto nivel para competir en Europa. Sí es cierto que tengo muchas ganas de ver cuál es el nivel real de Vitor Roque. Es un jugador que de momento hemos visto highlights, pero siempre la gran duda con los jugadores brasileños tan jóvenes es el nivel de adaptación y también, sobre todo, el nivel de paciencia. Yo recuerdo cuando llegaron Vinicius y Rodrigo al Real Madrid, tuvieron inicios los dos muy difíciles y casi no daban ni un duro por ninguno.
Filial, ¿no?
Claro, y sobre todo Vinicius la primera temporada pues parecía un jugador que nunca iba a mejorar. Se tuvo paciencia y al final acabó explotando. Y yo creo que con Vitor Roque, pues si llega, si acaba llegando, habrá que tener bastante paciencia. Pero sobre todo yo consideraría el tema del mediocentro. Y estoy muy de acuerdo con el tema de Ansu, que yo creo que al menos merecería otra temporada más para ver si realmente es una cuestión física que se puede mejorar, si esa chispa también la puede recuperar, porque además yo a Ansu siempre lo he visto como un jugador más delantero centro que extremo, porque es un jugador que si algo tiene es el don del gol. Y si eso lo puede exprimir como suplente de Lewandowski, jo la veritat és que sí que lo vería muy útil.
Et puc cantar un 11? Us puc cantar un 11? A veure què us sembla.
Vinga,
clar, és que ara mateix el Barça té Ter Stegen, Koundé, Araujo, Christensen, Balde.
Koundé, que no vol jugar al lateral dret.
Bon apunt, Marta.
Vale, Araujo, Koundé, Christensen.
Per això és tan important el lateral dret.
Al revés, jugarem contra el Madrid. Araujo, Koundé, Christensen, Balde, no? Araujo, Dante, Vinicius. Clar, al mig del camp, tu ara pots jugar amb Gundogan, De Jong, i al davant amb Pedri, Gavi. És cert que Gundogan, no? Tots els especialistes diuen que és molt millor al davant del quadrat, no? com a finalitzador, com a assistent final.
El Xavi el veu com una emergència al pivot.
Val, per això
és ara, d'aquí dos mesos a veure com el veu.
Clar, i al davant de Dembélé, Lewandowski. Jo, per mi, és un 11 per
comprar. Però és que no tienes un medio centro posicional ahí. No lo tienes.
Alex, t'ho compro, però per mi l'exercici que ha de fer el Barça ara, tenint en compte el que ha passat aquesta temporada, i el que va dir Xavi és fer un 11 al segon 11. Quin és?
Amb les posicions doblades.
Quan tens les posicions doblades, quin és el segon 11 que et surt?
Clar, a dalt, Rafinha i Vitor Roque.
L'altre dia, per exemple, el dia de la Champions, miràvem quina era la banqueta del City.
Mig del camp, que
sí. I hi havia Rafinha
o Ansu, també, no?
Rafinha o Ansu i Vitor Roque, a dalt, sí.
No, jo crec que l'has de fitxar abans.
Val, sí. I al mig del camp...
I li has de fer espai.
Al mig del camp tens que si...
El drama
Pablo
de l'encontre
del
centre del camp.
Sergi Roberto, al mig del camp.
No, ahí està el drama.
Clar, és que si jugues amb 4...
Necessites suplents 8, dels sí, sí. 4, clar.
I 8 que home, els 4 que juguen
que
ja són bons,
volen un segon 4, interior.
No, els altres també han de tenir un cert nivell. Et sobren davanters, però et falten mitjos.
I realment Vitor Roque és una incògnita. És un jugador que no té tipologia davant de centre, fa 1,72 m, a diferència de Lewandowski.
És un Cunagüero, sí, un estil així amb un tronc inferior fort.
És un canijillo. Sí. Vull dir que jo crec que es podria perfectament reinventar com aquest mig atacant. Que és veritat, no és la posició que hi ha ocupat, però al final també t'has de reinventar en funció de l'equip on vas. És veritat que té bons números, però bons números al Brasil, que tampoc tenen res a veure i que no es poden traslladar a les lligues espanyoles. Ha jugat 25, crec que són 25 partits aquesta temporada, amb 10 gols i 5 assistències, no està mal, generació de 15 gols en 25 partits, però insisteixo, jo crec que la seva posició en el camp encara està per reinventar-se, i encara es pot reinventar perquè estem parlant d'un jugador de 18 anys.
I aquí falta veure qui surt.
Li diuen Tigrinho.
Tigrinho, sí.
Un tio agressiu.
Però hem de veure qui surt, perquè si surt Ferran Torres o surt algú del mig del camp...
D'aquí no vol sortir en Cristo.
Clar, aquí no vol sortir en Cristo, però si surt algun jugador, potser el Barça, sí, com deia el Roger, intenta fer una inversió, si té forat salarial, no?, per portar algú més. Però ara mateix, prioritats, el pivot i aquest...
El Xavi està obsessionat amb el tema del,
i aquest davanter,
del pivot, i que creu que li manca joc interior. Que li manca gent, sí, sí, que li dongui pilotes a Lewandowski. Que li manca gent que trenqui i dongui una passada al davanter o a l'extrem per trencar línies. O que xuti de fora l'àrea i faci un gol. Que també és important. I té bons migcampistes, però és veritat que a la que no està Pedri, ara està Gundogan, que això ja també... Veus? Aquí sí que has equilibrat.
Sí, el que dèiem abans.
Aquí has equilibrat, perquè de perfil Pedri només tenies a Pedri. Llavors, ara sí que... Bueno, hi ha Pablo Torre, però aquí hi ha algun misteri que...
Aquest seria un altre tema,
sí,
també.
Sí, no el vull obrir al meló, però és veritat que el jugador sí que té passada i sí que té certa arribada i sí que pot ser aquest mitja punta... Perquè
però, li busquen una sessió.
Però li busquen una sessió, no l'han vist en cap moment.
Pablo Torre.
Sí. Però sí que és veritat que al Xavi crec que li falta això, i amb el tema del pivot, jo crec que aquí la gran batalla, la gran lluita, vindrà per aquí. Ara està content, evidentment, pel Gundogan, però el gran forat, allò... Allà l'estructura que hi veu és el Busquets. El que ell tant volia que es quedés Busquets, doncs no el té. I no li agrada en aquesta posició De Jong, que és un jugador que tu dius, mira, el podria posar allà. No el veus.
Però és que no ha brillat, Fernando. És que quan ha jugat de centre defensiu pur, la veritat és que no ha brillat. Ha brillat fent parella amb el Busquets.
El que passa, Lluís, que jo en el context en el que està el Barça, jo crec que has de valorar molt bé. Si portes algú que no pot ser el top que vol Xavi, què fem? Portes algú o ho intentem amb De Jong?
Sí, el que passa és que De Jong, realment, com deia l'Elis al principi del programa, és un tio que brilla moltíssim en moviment.
Sí, llibertat.
I que al final necessita algú que realment sigui posicional i que realment sigui rigorós al darrere.
Perquè és massa exposat, és una posició...
Però que si no portes el top i has de portar algú que tampoc serà de molt nivell...
Potser el planter, podries mirar.
Sí, per fer un Bellerín, com va passar al lateral dret, millor no facis un Bellerín.
I aquí tenim un petit fracàs, perquè si hi ha una posició pura del barcelonisme i de la Masia, sí, sí, és aquest mig centre defensiu. És increïble que en aquest moment no hi hagi, en aquestes dues generacions que actualment estan ocupant Barça i Barça Atlètic, no hi hagi un jugador que tingui la més mínima possibilitat d'ocupar-ho. No deixa ser un petit fracàs de la nostra.
Ara no sé si m'equivoco, però l'últim tio que li fa competència real a Busquets és Touré. No? Tio que s'ha alternat.
Sí. A veure, es fitxa...
Des de llavors,
si recordo,
sí,
la perdió ràpido. No,
es fitxat a Song, s'ha fitxat a...
Es fitxa a Mascherano, que era un...
Però llavors se'n va enrere i passa a central.
Era un tio consolidat, era un tio potent.
Sí, sí.
I que, a més, internacional argentí, però tal com arriba...
Se'n va enrere.
Bueno, crec que hi ha un partit...
Va rendir a un nivell al costat de Piqué, sí, que, clar, era la parella, sí, sí, absolutament
i arriba impecable, sent qui era, dient, seria de necios... dir que vinc a treure-li el lloc a Busquets. Aquesta va ser la declaració.
Però a més, és que crec que hi ha un partit, no és aquell partit de l'Hèrcules?
Sí, el primer partit que ha jugat, que perd el Barça.
A l'Hèrcules, imagina't.
De Trezeguet.
De Trezeguet i de Nelson Aedo Valdés.
Sí. Valdés, el Barça venia d'aturada de seleccions, jugadors,
sí, era un partit
cansats...
Raro, però no va anar bé.
Una diada, sí, al setembre.
I va perdre.
No van bé i dius, escolta, no. I aquell tenia un nom.
0-2 va ser el partit, al Camp Nou. L'Hèrcules anava de verd i negre, fluorescent.
Primera jugada, primer tackle que va a terra, targeta groga per Mascherano, també.
I l'altre és reinventar-se, al final, tot i que estem parlant sempre de l'ADN Barça, etcètera, que sabeu que jo soc bastant, bueno, no sóc tan radical en això, els partits que el Barça ha jugat en doble pivot ho ha fet francament bé. Sí. I ja sé que això és una heresia i que no es pot dir, i no, menys per antena no. de la ràdio líder del país, però quan hem... Però quan
ja s'hem acostumat.
Quan hem jugat en doble
pivot... Acceptem totes les opinions.
No, però quan hem jugat en doble pivot hem fet partits excelsos, eh?
Sí.
I ho hem de dir.
Però és cert que aquest doble pivot híbrid, perquè De Jong el que fa és a vegades anar a la zona d'interior, marxa, no marxa. Sí,
és un quadrat mòbil.
El xaval aquell del València...
Nico.
No. Aquell migcampista...
Parejo. No, està al Villarreal ja.
Guapo, que era guapo, que no va rendir el Barça.
André Gómez.
Aquell era interior o també podia jugar...
M'ha fet gràcia, era guapo.
Jo
el veia més...
La sorpresa és que dient guapo als tres heu dit André Gómez.
André Gómez, sí, no perquè era guapo. Era
bueno,
així.
Tenia fama de ser guapot i tal, sí, planta.
Sí, era, sí, però una mica horxata,
sí.
Sí,
és una mica horxatilla. Valenciana.
Era horxata de València, ja. Sí, sí.
Bueno, i heu dit a l'altre noi del València, Nico. Però Nico, el Xavi tampoc...
Fitxat al Barça...
d'interior.
21 de juliol de 2016. Va fitxar André Gómez.
Sí, amb una clàusula que cobrava...
Perquè l'endemà tinc la portada a guardar, perquè és el dia que va néixer el meu fill. Sí. La portada d'André Gómez.
Recorda aquella noche también, además. ¿Cómo se anunció aquello?
Tenia un bonus, però si era pilotador cobrava més calés. Sí. Pues no havia de menjar sopes.
Sí, però és veritat que recordo portades de Marca i d'As, que també en aquella època, que sonava pel Madrid. Sí,
el Mendes... Barça se lo quita al Madrid, és lo que sí, se nos vendió en aquella època.
El Mendes el va vendre molt bé, que no ho descarto.
És de les decepcions bèsties d'aquest segle, eh?
Sí, sí.
A mi em va semblar un bon fitxatge.
Semblava bon jugador.
Va ser un bluff.
Però va tenir molts problemes, també, amb salut mental.
Hem de fer una última pausa abans de la mitjanit. Vinga, ara seguim, que explicarem com va anar el viatge de la Porta a Qatar. I alguna cosa més en la segona hora del programa.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
De la Plana, al Pirineu, Lleida és vida.
Conecta't amb la natura, escolta el silenci i descobreix amb la família i els amics els seus tresors naturals.
Emociona't amb la gastronomia local i els productes de la terra.
Activa't amb els esports d'aventura i inspira't en una terra viva, plena d'activitats amb un ric patrimoni cultural i monumental.
Apropa't a Lleida. Viu el moment.
Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
Vols estrenar cotxe aquestes vacances? Nissan t'ho posa fàcil. Descobreix la nostra nova gamma crossover amb tecnologia híbrida, tecnologia i power i 100% elèctrica i beneficia't de les millors condicions en unitats amb entrega immediata. Només fins al 30 de juny. No deixis passar aquesta oportunitat. Apropa't al teu concessionari Nissan i gaudeix del teu nou Nissan aquestes vacances. Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
RAC1 presenta... Vostè primer, amb Marc Giró en directe des del centre de fotografia KBR Fundació Mafre de Barcelona. El dilluns 26 de juny, a la 1 del migdia, el Vostè primer visita un espai referent en el camp de la fotografia.
Escolta, que passejarem per l'exposició de la Modotti, que no sabeu qui era Tina Modotti, era una fotògrafa compromesa contra les injustícies socials i actriu de Hollywood, una artistassa, una jefaza.
El dilluns 26 de juny, Vostè primer, amb Marc Giró, en directe, des de les sales d'exposicions del Centre de Fotografia KBR, Fundació Mafre de Barcelona.
Quina meravella, per favor!
RAC 1. Tots som 1.
Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat...
54.162. 5, 4, 1, 6, 2.
Sèrie...
30, 0, 3, 0.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Diràs amb Aleix Pariser.
Maxus, furgonetes elèctriques amb més de 300 quilòmetres d'autonomia, t'està oferint la tertúlia del Tu diràs.
Seguim fent camí amb la Maxus a la tertúlia del Tu Diràs, després d'haver parlat una llarga estona de Gundogan, és el nom del dia, el Barça el té tancat, es farà oficial a les pròximes hores. Hem repassat també una mica la resta de carpetes que queden durant aquest estiu. Està anant ràpid, eh? Això sí que és veritat. No estem arribant encara ni a 30 de juny i el Barça ja té dos jugadors tancats i pel que sabem a RAC1, amb una o dues incorporacions més, si no hi ha moltes sortides, la plantilla es donaria bastant per completada, eh? Per tant, tampoc queda tanta feina per fer. És cert...
Queda molta feina per fer en l'operació sortida.
Ah, sortida, això sí.
No perquè tinc ganes més... de posar aigua al vi, perquè és veritat que s'està fent molta feina, però l'operació sortida està encallada, eh?
Que és important per poder inscriure, perquè necessites alliberar per poder inscriure. Ara estan fitxats, però no inscrits encara, tot i que el club confia que podrà inscriure.
I remarcar també que falta concretar més arribada d'ingressos, que també ens consta que el club ja està treballant en aquesta direcció. Sí, que mira, això també ajuda en guanyar marge en els límits salarials.
I en aquestes situacions de crisi, només un apunt, Aleix, n'estic convençut que l'última incorporació serà...